Bon dia, són les dos.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
La mesa del Congrés ha acordat aquest dimarts ajornar la decisió sobre si tramita o no la proposició de llei de Junts que reclama el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es sotmeti a una qüestió de confiança. La mesa tenia sobre la taula un informe dels lletrats del Congrés que no tanca la porta a la tramitació, però que deixa oberta la interpretació perquè l'òrgan de govern del Congrés adopti una decisió en un sentit o l'altre. Segons fonts de la mesa, finalment la majoria formada pel PSOE i Sumar ha optat per estudiar la qüestió més endavant, adduint que no hi ha pressa i que en la mesura que crearà precedent cal resoldre la qüestió amb la seguretat jurídica. La mesa no es tornarà a reunir fins al mes de gener. I la Fiscalia retira la seva acusació contra l'exregidor de Seguretat del Govern Popular, Miguel Jurado, i el regidor de Badalona Habitable del Govern de Coalició de Guanyem, el republicà Oriol Lladó. Tots els acusats han declarat ja en el judici de les antenes del Turó d'en Cartic. Ens ho explica Emma Teixidor, de Radio Ciutat de Badalona.
En aquest sisè dia de judici han declarat d'una banda Tomàs Vizcaíno, qui va ser gerent de l'empresa municipal Engestur entre 2012 i 2015, que ha assegurat que no va parlar mai amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, sobre les antenes del Turó del Carig. També ha declarat qui va ser regidor de l'àrea d'urbanisme sota el nom de la regidoria Badalona Habitable amb el govern de Dolors Sabater, Oriol Lladó. Ha assegurat que va tenir coneixement de la situació de les antenes en una reunió amb l'aleshores gerent d'Engestur, Cristian Carneado, mentre assumia les tasques de Javi López com a vicepresident de la societat pública que acabava de dimitir. Lladó assegurava que li va semblar un tema menor en vies de solució que no requeria la seva intervenció.
Era un tema que havia sortit en una reunió d'abril de 2016, en un context molt determinat, en la qual hi havia assistit no tant com a regidor d'urbanisme, sinó en tant que vicepresident d'una societat municipal, mentre no entrava la següent persona, jo en aquell moment no tenia una percepció ni la informació que tenia davant d'un tema que requerís, d'alguna manera, no? la meva intervenció directa.
Lladó ha assegurat que en cap dels consells d'administració d'Engestur, on ell va ser un dels consellers, es va tractar la qüestió de les antenes.
I el jutjat de vigilància penitenciària de l'Audiència Nacional ha concedit la llibertat condicional a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, condenat en el cas Gürtel. En la seva interlocutòria, el jutge José Luis Castro explica que Bárcenas ha complert dues terceres parts de la seva condena i ha pagat la responsabilitat civil en la seva totalitat.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 17 de desembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 17 de desembre, programa molt poliesportiu avui amb bàsquet, amb un nou retorn esperat al Palau Blaugrana, en plena crisi del Barça, amb Sara Jasikevičius dirigint ara el Fenerbahçe. Futbol sala, avui parlarem amb l'entrenador del Rubí, David Parrilla, en la prèvia de l'eliminatòria de vuitens a final de la Copa de la Reina, que juguen avui les rubinenques a Castro, a Galícia, i en motor, amb la presència del Dakar, en la presentació del Dakar, volem dir. En parlarem amb Isidre Esteve, que correrà el seu 20è Dakar al desè amb cotxes. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, Lamine Yamal recull de manera telemàtica el Golden Boy.
El premi que organitza el diari italià Tuttosport va reconèixer el jove extrem mataroní com a millor jugador jove del món. En una eliminatòria a partit únic, dos equips de segona federació, el Terrassa i l'Europa. També es disputaran la resta d'eliminatòries al Tona, Nàstic de Tarragona, el Lleida, Sabadell i el Cerdanyola-Cornellà, que retransmetrà en directe a la xarxa Més a partir de les 7 de la tarda.
En bàsquet, el Barça afronta setmana de doble de jornada d'Eurolliga masculina, avui amb un altre retorn esperat al Palau.
Avui visita el Palau Blaugrana l'extècnic i exjugador del Barça, Sarunas Jasikevičius, que actualment dirigeix el Fenerbahçe turc. El Barça vol trencar amb la crisi de resultats, tant en competició europea com estatal, i tornar a guanyar contra un equip de la part alta. El partit a 8:45 del vespre.
Divendres l'equip de Peñarroya visitarà la vista de la Virtus de Bolonya i avui el Manresa juga a la primera posició del grup a la FIBA Champions League.
Els manresans, que venen d'encaixar dissabte la primera derrota de la temporada a casa, reben avui el Nou Congost al d'Ertona italià amb l'objectiu de guanyar de més de 17 punts per acabar líders del seu grup. Si no ho fan, hauran de disputar una eliminatòria més en aquesta competició europea. El partit d'avui a 8:45 del vespre.
I pel que fa a un altre català de CB, ahir el bàsquet Girona va presentar el seu nou entrenador.
Moncho Fernández, que ha dirigit l'Obradoiro durant 14 anys a la CB, arriba al conjunt gironí en substitució de Fotis Katsikaris per treure l'equip de la part baixa de la classificació. El tècnic gallec debutarà a la banqueta gironina precisament en terres gallegues aquest dissabte a la pista del Breogán.
En handbol, avui comença la 14a jornada intersemanal de la Lliga Sobal.
Avui juga el Barça, líder invicte, que vol tancar l'any mantenint el ple de victòries. Els blaugranes visiten aquest vespre a la pista del Villa de Aranda a partir de 8:45. També serà el torn del Granollers, que rebrà el Palau d'Esports al Nava.
En futbol sala, entre avui i demà juguen els vuitens de final de la... Dimarts 17 de desembre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de bàsquet avui. El Barça té una nova oportunitat avui de començar a revertir la mala situació de l'equip, que ha perdut 5 dels últims 7 partits i es troba ja en posicions complicades, tant a l'ACB, on és 8è, i d'assegurar-se encara la plaça a la Copa, com a l'Eurolliga, on ara mateix és fora dels play-off. Per això no s'atura i els blaugranes s'afronten de nou setmana doble de cita de sop de doble cita europea. Avui reben el Fenerbahçe, equip dirigit per Saras Jasikevičius, que torna al Palau només 4 dies després del retorn de Mirotić. El conjunt turc tampoc no arriba bé, amb 3 de les 5 derrotes que ha patit en l'Eurolliga encaixen els últims 4 partits europeus. A la classificació, això sí, l'equip de Saras ocupa les posicions del capdavanteres. Amb 10 victòries és 5è. Escoltem el tècnic ara blaugrana, Joan Peñarroya.
Això no és una cosa de l'entrenador, només. L'entrenador té molt a dir, però és una cosa de tothom. És moment de parlar poc i de fer la feina. Sobretot estem tenint unes desconnexions dins dels partits que ens castiguen molt, doncs intentar superar-les plegats, però des dels bàsics. Tampoc estem tan lluny de les posicions capdavanteres en cap de les dues competicions. Tenim una responsabilitat quan vestim aquesta samarreta i hem de donar un pas endavant.
Aquest vespre a 8:45 aquest Barça a Fenerbahçe al Palau. Divendres els blaugranes jugaran a Bolonya contra la Virtus en la 17a jornada d'Eurolliga masculina. I també avui té cita europea el Baxi Manresa, que juga a la primera plaça de l'Europa amb la visita del nou Congost del d'Ertona italià. Just després d'encaixar dissabte passat, recordem, la primera derrota del curs a casa contra l'Andorra, l'equip dirigit per Diego Ocampo afronta el repte d'haver de guanyar de 17 punts com a mínim per ser primers. La prèvia des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Aquesta és la diferència de punts amb la qual van derrotar el Manresa en el partit disputat a Itàlia durant la primera volta d'aquesta fase de grups. Si els manresans aconsegueixen una victòria, amb aquesta diferència quedarien primers de grups i s'estalviarien una fase d'eliminatòria que disputen els segons i tercers classificats. L'alè Àlex Reyes explica que el repte és un al·licient més per girar full de la derrota de dissabte contra el Morabanc Andorra a la Lliga.
Somos conscientes de lo que hicimos mal, de los errores que cometimos y, bueno, teniendo eso en cuenta y habiendo aprendido sobre ello, pues con muchas ganas de ponerlo en funcionamiento, las soluciones que hemos aplicado y con ganas de que llegue el partido. Tortona es un buen conjunto, un buen equipo, jugadores de nivel, pero somos conscientes de que, bueno, también nosotros somos capaces de levantar esto.
Pel que fa al rival, Kamagate des de la pintura i Vital des del perímetre lideren estadísticament l'equip italià, tot i que l'aportació a la direcció de Kraus és fonamental per un equip que juga molt bé en atac estàtic i té qualitat. Pau del Tío, tècnic assistent del Manresa, donava més detalls d'aquesta equipa durant la prèvia del partit.
I és un gran equip, és un gran equip, entrenant per un bon entrenador, amb molta experiència a la BCL, i bueno, és un equip que està molt compensat en totes les posicions, té jugadors importants a la posició de base, especialment Cus, és el jugador que controla el ritme de partit.
El partit serà el 9 Congost, a 8:45 del vespre, i el club espera un ple al pavelló per acompanyar l'equip en aquesta gesta.
En futbol, a casa nostra, avui arrenquen les setzens de final de la Copa Catalunya Masculina amb un Terrassa Europa, que es disputarà a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. Ens ho amplia amb la prèvia des de Ràdio Municipal de Terrassa, el Miqui Romagosa.
Toca aparcar la Lliga i pensar en una altra competició, la Copa Catalunya. El Terrassa Futbol Club rep a l'Europa aquesta nit a les 8 a l'Estadi Olímpic amb la intenció d'esborrar les sensacions dolentes del passat dissabte davant l'Olot i continuar la seva bona dinàmica després d'eliminar a la Sénia i al Mollerussa. Els agarencs volen donar davant l'Europa una alegria a l'afició després de només aconseguir una victòria en tota la temporada a l'estadi. Un Víctor Bravo que donarà l'oportunitat als menys habituals.
Bueno, van a jugar los que menos vienen jugando para que cojan rodaje, para que yo también pueda ver pues cómo compiten en partido oficial. Y bueno, y los que vienen jugando habitualmente tendrán descanso.
Doncs serà a les 8 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa, en joc un bitllet per la següent ronda de la Copa Catalunya.
Gràcies, Miqui. Demà jugaran la resta d'enfrontaments. A 6:45 de la tarda al Tona Nàstic de Tarragona, a les 7 Cerdanyola Cornellà, en directe a la xarxa Més, i a les 8 a Lleida Sabadell. Els quatre equips que passin s'han d'enfrontar entre ells abans que acabi l'any per a passar a quarts de final, on ja ha d'entrar l'Espanyol, que l'any passat estava a segona. A semifinals entraran els dos equips que l'any passat també estaven a primera divisió, el Barça i el Girona. Un d'aquests equips que ha debut aquesta ronda ho farà demà contra el Tona, com deia, més el Nàstic, que a la Lliga va tornar a guanyar aquest cap de setmana i torna a ser en places de play-off, a més de retallar 3 punts al líder de la Cultura Leonesa. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
Els tarragonis van aprofitar la derrota de la Cultural Leonesa i la seva victòria davant el Zamora per retallar 5 punts la distància entre tots dos equips. Els jugadors de Dani Vidal són tercers a la classificació amb 28 punts, empatats amb els segons i a 5 punts de la plaça d'ascens directe a la segona divisió. El partit davant el Zamora no va ser un bon partit, va ser un encontre gris i poc fluid, però una segona part amb més criteri i una mica de sort en temps de descompte amb un gol en polèmica va ser suficient per sumar els 3 punts i trencar la ratxa negativa de 3 derrotes seguides entre Lliga i Copa. L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, deia que en aquest darrer partit davant del Zamora era més important guanyar i no el com fer-ho.
Jugar molt bé, com venien després de la victòria del Barça contra el Celta, inclús la segona part contra la Cultural el dia de l'Osca, però les derrotes fan mal i avui el més important era guanyar. El com no era tan important, que tot i així ho analitzarem i serem molt crítics com fem sempre, però avui els 3 punts ens venen molt bé.
El Nàstic tancarà el 2024 aquest proper dissabte en la visita a Salamanca per jugar davant unionistes. Abans, demà, jugaran eliminatòria de Copa Catalunya al camp de la Fundació Tona amb un equip plegat de jugadors del filial.
Gràcies, Jordi, i ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El meu votat ha estat el de Pablo Franco, del Castelldefels de la Lliga Elite, que s'ha endut el 29% dels vots en una votació molt renyida aquesta setmana, imposant-se a les dianes de Marcel Bellido del Vic, també d'aquesta Lliga Elite, d'Albert García, de l'Europa B, de Tercera Federació, i de Jordi Aumatell, de l'Escó, de Primera Catalana. Podeu recuperar tots els gols a l'enquesta del nostre compte d'X, @esportsenxarxa, on cada dilluns podeu també votar el que us sembli millor. En vol un apunt, avui arrenca la 14a jornada de Lliga Sobal, la penúltima de l'any i de la primera volta, amb el partit del líder invicte, el Barça, que visita la pista del Villa de Aranda. L'objectiu és seguir amb el ple de victòries per, si és possible, augmentar la distància amb la resta d'equips de la Lliga. Això ho explicava el pivot blaugrana Tiago Petrus.
No, la mentalitat és la de sempre, de salir a ganar tots els partits, d'engrenar i dar lo màxim. Pese a que tenemos algunas bajas, pero sabemos que nuestra calidad es muy alta y vamos a ir por todas.
Avui a 8:45 del vespre, aquest Villa de Aranda a Barça, demà serà el torn del Granollers, que rep el Palau d'Esports al Nava Castellà, amb la intenció de retrobar-se amb la victòria i no desenganxar-se de la part alta després de perdre diumenge, recordem, a Cangas. I en hoquei patins, avui es juguen dos partits pendents de la desena jornada d'hoquei Lliga Femenina, amb presència catalana. A les 8 del vespre, el Cerdanyola visita la complicada pista del Fraga i mitja hora més tard, el Vilassana juga a la del Benvibre. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de la patacada de la Champions caient a la pista del Fraga aquest passat dissabte, el Vilassana Cooperativa d'Ibars enfila la darrera cita del 2024 amb la voluntat de tancar l'any amb una victòria que curi les ferides europees. Lluís Rodero, l'entrenador del conjunt del Pla d'Urgell, deixava clar just després del partit en terres fragatines que no queda altra que centrar-se en aquesta cita entre setmana i en la que vindrà la Champions el 4 de gener.
Sí, però jo tinc al cap ja jugar dimarts i jugar el dia 4, i això no... I jo tinc al cap més enllà. Evidentment que dimarts és un desplaçament complicat, és un equip trampa i ens hem de refer perquè al final, quan estem bé, estem molt...
El partit d'avui és contra un Benvibre que ocupa la 12a posició amb 6 punts. El Vilassana és tercer amb 24. De guanyar empataria punts amb Telecable i Palau de Plegamans.
Gràcies, Sergi. A l'hoquei Lliga Masculina avui s'acaba de disputar l'onzena jornada. Després dels dos partits jugats diumenge, 8:45 Calafell-Sant Just, dos equips de mitja taula sabrats per només 3 punts, i a les 9, 4 enfrontaments. Destaca el Reus-Lleida, tercer contra quart. La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
El Reus Deportiu Virgínia es disputarà aquest dimarts a les 9 del vespre l'últim partit de l'any al Palau d'Esports. Els roig i negres s'enfrontaran al Lleida Llista Blava en un duel que promet ser intens i decisiu per tancar una primera volta favorable en l'hoquei Lliga. L'equip reusenc encara al partit sense haver perdut cap enfrontament fins ara, fet que consolida el seu bon moment de forma. Aquesta trajectòria els ha permès assegurar la seva classificació per la pròxima Copa del Rei, que es disputarà a Calafell, on aspiren a mantenir el nivell competitiu. Escoltem a Marc Julià, jugador del Reus Deportiu Virgínies.
L'últim partit de l'any, per acabar d'estar dalt, separar-nos una miqueta més d'ells i enganxar-nos també amb el Barça i perseguir davant del Liceu, però crec que serà un partit molt, molt intens. Ells tenen una rotació de 8 molt intensa amb jugadors nous, veterans i alguns joves, però que sobretot és un equip molt físic i la veritat és que m'espero un partit molt divertit.
El pròxim compromís europeu serà el 9 de gener contra el Porto al Palau d'Esports, on l'equip de Jordi Garcia buscarà redreçar la seva trajectòria continental.
Gràcies, Laura. També avui juga el líder, el Barça, que visita la pista d'un Caldes, que vol ser el primer en treure-li punts a algun punt al conjunt blaugrana o l'hoquei Lliga. On acudirem, Carlos Gerrams?
La visita del líder de l'hoquei Lliga masculina, el Barça, sempre és un partit especial per qualsevol dels 13 equips que juguen a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal, i el rec amb l'Àsser Caldes no n'és l'excepció. El conjunt blaugrana s'enfrontarà als vallesans aquesta nit, a les 9, sent el líder en solitari i no havent perdut ni un sol punt en les 10 jornades ja disputades de Lliga. El Caldes, per la seva banda, però, voldrà plantar cara després de caure eliminat a la World Skate Europe Cup aquest dissabte i centrar-se en la Lliga. A més, el factor pista també el tindran a favor, amb una torre roja que s'espera plena a vessar, tot i ser dimarts. L'entrenador del Caldes, Edu Candami, reconeix que no s'estan complint els objectius marcats a l'inici, però confia que els jugadors mostrin el màxim davant el Barça.
Venim d'una derrota a la CERS que ens elimina, d'una eliminació, i la veritat és que ha sigut un cop dur. Els jugadors estan treballant bé, que estem fent coses molt ben fetes, però no hem acabat de treure els resultats que crec que hauríem de tenir en Lliga, no? I això ens ha provocat, doncs, això, que després a nivell de tant de classificació com de CERS, doncs, no està on tenim els objectius posats a principi de temporada. I la idea, doncs, és, doncs, competir bé, competir com vam fer-ho amb molta part del partit amb el Liceo, competir molt bé com vam fer-ho amb algunes parts del partit contra el Rivadavia.
A nivell de classificació, abans del partit ja m'ha explicat que el Barça és líder en solitari amb 30 punts de l'hoquei Lliga masculina, mentre que el Caldes, ara mateix, és 11è amb 10 punts.
Gràcies, Roger. Finalment, avui a les 9 es podrà el Voltregà, el Coi i el Noia Igualada. I abans d'acabar en motor, aquest mateix matí ha tingut lloc la presentació del Rally Dakar 2025, que tornarà a disputar-se a l'Aràbia Saudita, i ha anat el nostre company Joan Barberà, que es troba ara mateix amb protagonista d'excepció. Joan, bon dia.
Bon dia, Martí, des de l'Hotel Condes de Barcelona. Avui presentació de grans mites, de grans llegendes que tornen al Dakar. Isidre Esteve ho farà per 20a vegada, que sembla que fos ahir. Senyor Isidre Esteve, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
20 vegades al Dakar i la desena en cotxe.
Sí, ostres, el temps passa massa ràpid, no? Del debut de l'any 98 amb el món de les motos i una primera etapa meravellosa en el món de les motos fins que malauradament vaig tenir l'accident. Però mira, anirem també ara per desena vegada al Dakar amb cotxes, amb una nova etapa de la meva vida, la qual em sento molt afortunat de que així sigui. I la veritat és que tenim un equip molt competitiu i anem al Dakar amb moltíssimes ganes.
Quin és el repte, quin és l'objectiu per aquest 2025 al Dakar, a l'Aràbia Saudita?
Val, crec que hem fet un bon programa esportiu durant aquest any, en el Rally de Portugal i el Rally del Marroc, amb resultats molt bons. Vam fer 12ens al Rally del Marroc. Ostres, anem al Dakar pensant de que podem fer-ho millor que aquests darrers dos últims anys que hem anat amb aquest Toyota Hilux TU Plus. Hem tingut dos problemes tècnics aquests darrers anys que hem de mirar de que no ens passin. Penso que m'ha après bé de tot això i estic segur que anem al Dakar 2025 amb els deures fets i a veure si podem estar molt més endavant que aquests darrers anys.
Van passant els anys, has estat a l'Àfrica, has estat a Sud-amèrica, ara a Aràbia. Hi ha molta diferència del Dakar que tu vas començar?
Bé, el Dakar ha evolucionat com ha evolucionat la societat, saps? Penso que aquells 10 primers anys a l'Àfrica, que van ser 10 anys en moto, el Dakar per sobretot era una gran aventura. Per què? Perquè el Dakar et portava a llocs que tu no pots decidir anar-hi el diumenge, no? Perquè per un tema de logística i seguretat és impossible, no? Ara, en aquests últims Dakars, tant com hem fet a Sud-amèrica com a l'Aràbia Saudí, això sí que pot ser, és a dir, són llocs completament accessibles. Bé, l'Empty Quarter a l'Aràbia Saudí potser no tant, però hi podries arribar a anar, no? El Dakar ha millorat molt en temes de seguretat, i això és important. És a dir, quan molta gent diu, bueno, és que potser s'ha perdut l'aventura, no, hem guanyat amb seguretat. És a dir, avui en dia hi ha segons quines coses que no es poden permetre, i que fa 30 anys igual ningú s'ho plantejava, avui sí, no? Per tant, penso que el més important és que el Dakar continua sent a nivell esportiu una gran cursa, és una gran competició, i potser ara, en aquests moments, hi ha més competitivitat que fa 30 anys enrere.
Isidre, Esteve, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé. Bones festes, bona entrada d'any, bon viatge cap a l'Aràbia i que tinguis el Dakar esperat.
Molt bé, moltíssimes gràcies, a veure si és veritat.
Gràcies, Joan, amb l'Isidre Esteve, protagonista d'excepció d'aquest, com dèiem, Rally Dakar 2025, també, en aquest 20è Rally Dakar. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, so
your two colors. Per Nadal, el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't, tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Cugat Mèdia et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Has tocat el cel i sents a prop l'infern. Camines sense fe, sense destí, sense saviesa.
Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells és l'única forma que tens de continuar.
Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta. Que amaguem rere rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem.
Trencar aquest desencert comença en un mateix. Tornem a les arrels dels somnis que ens van veure néixer.
És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal
cor i cervell i no volem perdre ningú.
Oh, oh, oh. Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Com cada any al desembre ens acosta el Nadal i uns passos de llebre arribem a cap d'any. I tindràs nova agenda i potser faràs balanç.
I et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans. Dotze campanades, potser t'haurà quedat algun raïm. Serà que amb cada gra que et queda a taula es mor un desig. Sempre de farina els portals a la negra nit i a la promesa de la llum que vindrà. I quan toquin ses dotze campanades encara ens quedarà cada nou viatge es comença.
Es diu el Nadal amb nosaltres.
També en futbol, la Federació Espanyola ja té nou president.
El Rafael Luzán ha estat el candidat vencedor de les eleccions a la presidència de la Federació fins al 2028. Luzán, expresident del PP a Pontevedra i de la Diputació d'aquesta província, arrossega una condemna de 7 anys d'inhabilitació per prevaricació i els estatuts de la Federació, tot i ser un ens privat, impedirien que en fos president. El gallec espera que el Tribunal Suprem estimi al febrer la petició d'anul·lació de la sanció per poder mantenir-se en el càrrec. D'altra banda, el Consell Superior d'Esports Llavors es planteja impugnar aquest nomenament.
Veurem com acaba tot plegat. En qualsevol cas, en més futbol, a casa nostra, avui arrenquen els setzens de final de la Copa Catalunya Masculina.
Serà avui a partir de les 8 del vespre, quan s'enfronten a l'Estadi Olímpic de Terrassa en una eliminatòria a partit únic dos equips de segona federació, el Terrassa i l'Europa. Ja demà es disputaran la resta d'eliminatòries, el Tona Nàstic de Tarragona, el Lleida Sabadell i el Cerdanyola Cornellà, que retransmetrà en directe a la xarxa més, a partir de les 7 de la tarda.
En bàsquet, el Barça afronta setmana doble de jornada Eurolliga masculina, avui amb un altre retorn esperat al Palau.
Avui visita el Palau Blaugrana l'extècnic i jugador del Barça, Sarunas Jackie Sevicius, que actualment dirigeix el Fenerbahçe turc. El Barça vol trencar amb la crisi de resultats, tant en competició europea com estatal, i tornar a guanyar contra un equip de la part alta. El partit a 8:45 del vespre.
Divendres l'equip de Peñarroya visitarà la pista de la Virtus de Bologna i avui el Manresa juga a la primera posició del grup de la FIBA Champions League.
Els manresans, que venen d'aixecar dissabte la primera derrota, d'encaixar, volíem dir, dissabte la primera derrota de la temporada a casa, reben avui el Nou Congost, el Deltona italià, amb l'objectiu de guanyar de més de 17 punts per acabar líders del seu grup. Si no ho fan, hauran de disputar una eliminatòria més en aquesta competició europea. El partit d'avui serà a 8:45 del vespre.
I pel que fa a un altre equip català de CB, ahir el bàsquet Girona va presentar el seu nou entrenador.
Moncho Fernández, que ha dirigit l'Obradoiro durant 14 anys a l'ACB, arriba al conjunt gironí en substitució de Fotis Katsikaris per treure l'equip de la part baixa de la classificació. El tècnic gallec debutarà a la banqueta gironina precisament en terres gallegues aquest dissabte a la pista del Breogán.
En handbol, avui comença la 14a jornada intersetmanal de la Lliga Asobal.
Avui juga el Barça, líder invicte, que vol tancar l'any mantenint el ple de victòries. Els blaugranes visiten aquest vespre a la pista del Villa d'Aranda a partir de 8:45 i demà serà el torn del Granollers, que rebrà el Palau d'Esports al Nava.
En futbol sala, entre avui i demà juguen els vuitens de final de la Copa de la Reina.
L'únic representant català encara viu a la competició, el Lainco Rubí, afronta aquest vespre aquesta eliminatòria de vuitens a partit únic a la pista del Castro Gallec a partir de 8:45 del vespre. De passar, les rubinenques disputaran la fase final d'aquesta Copa de la Reina en format de final a 8.
Avui en parlarem aquí a l'enjoc amb l'entrenador del Rubí, David Parrilla, també per avançar-nos al primer duel català de la temporada, la primera femenina de futbol sala de dissabte que ve entre les Corts i el conjunt Vallèsà. En hoquei patins, avui també es completen les jornades 10 a l'hoquei lliga femenina i 11 a la masculina.
A la competició femenina, el Fraga, quart classificat, rep el Cerdanyola, que mirarà de donar la sorpresa a partir de les 8 del vespre, mentre que el Vilassana visita la pista del Benvibre a partir de 8:45. Les lleidatanes, que juguen contra un rival de la zona baixa, volen la victòria per enfilar-se fins als 27 punts i empatant el primer lloc amb el Palau i el Telecable Gijón.
I a l'hoquei lliga masculina juguen 5 partits que queden de l'onzena jornada.
A 8:45 del vespre, Calafell-Sant Just, dos equips de la zona mitja separats per només 3 punts, i a les 9, 4 partits més. El del líder invicte, el Barça, visita el Caldes de la part baixa. El partit de la jornada serà el que enfronta el Reus i el Lleida, tercer i quart classificats. També es disputa un enfrontament de la zona mitjana entre el Noia i l'Igualada, i el Voltregà, penúltim classificat, visita l'Alcoi, que ocupa el cinquè lloc de la taula.
I en últim punt, en waterpolo, el dia després de l'anunci de la retirada de l'emblemàtica portera, sobretot del Sabadell, ara al Mediterrani, on acabarà la seva carrera Laura Ester, avui juga el seu exequip, partit de Lliga.
Duel català avançat de l'onzena jornada a la divisió d'honor femenina entre l'Astrapol Sabadell, líder imbatut, i el Club Natació Rubí. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre. Ladies and gentlemen.
Dimarts 17 de desembre, 7 minuts passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. Lamine Yamal va protagonitzar ahir la gala del Golden Boy després de recollir el premi al millor jugador jove de l'any passat. L'extrem mataroní va parlar de la seva lesió en una participació telemàtica en aquest acte, a més de fer broma sobre l'edat dels seus rivals. L'escoltem.
Bueno, tuve un golpe ayer, ahora recuperarse, lo importante, y a volver, que tengo muchas ganas de volver con mi equipo y poder ayudarles. Al final intento pensar solo en jugar, no intento pensar en la edad del rival, intento solo centrarme en jugar, en disfrutar y ayudar a mi equipo. Pues sí, es verdad que es un poco curioso, que al final hay jugadores que son más grandes que mi padre, pero bueno, intento siempre en jugar.
Recordem que la Minya Mal té 17 anys encara i estarà de baixa, segons va comunicar ahir el club, entre 3 i 4 setmanes per una lesió lleu al turmell. Per tant, es perdrà el partit d'aquest dissabte, vital també per la Lliga contra l'Atlètic de Madrid i el debut a la Copa del Rei, ja al gener al camp del Barbastre. És dubte, per tant, per a la semifinal de la Supercopa d'Espanya del 8 de gener a l'Aràbia Saudita contra l'Atlètic Club de Bilbao. A banda de la Min, també va ser premiada ahir, recordem, un altre jugador del Barça, Vicky López, com a Golden Girl, a més de, en aquest guardó de la revista Tutto Sport. A més, evidentment, d'Aitana Bonmatí, que va rebre el Golden Woman i que avui, previsiblement, també rebrà el The Best de la FIFA, també en una gala telemàtica que se celebra també a l'Aràbia, als Emirats Àrabs. En futbol, com dèiem, a casa nostra, avui es juguen els setzens de final de la Copa Catalunya masculina de Montterrassa Europa, que es disputarà a partir de les 8 del vespre a l'Olímpic de la Cocapital Vallesana. Demà jugaran la resta d'enfrontaments. A 2:15 de la tarda, Tona Nàstic de Tarragona. A les 7, Cerdanyola Cornellà, en directe a la xarxa Més. I a les 8, Lleida Sabadell. Els quatre equips que passin s'han d'enfrontar entre ells abans que acabi l'any per passar a quarts de final, on ja hi ha d'entrar l'Espanyol, l'equip que l'any passat estava a segona. A semifinals entraran els altres dos equips que quedin, catalans, els que estaven a primera l'any passat, el Barça i el Girona. Un d'aquests equips que disputa aquesta setzena de final de Copa Catalunya és el Lleida, que, com dèiem, demà rep el camp d'esports del Sabadell, un dos equips que han de lluitar per estar a la part alta de la classificació a la Lliga, a la segona federació masculina. UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La derrota a la Ciutat Esportiva de Nejar, que per la mínima va ser un d'aquelles que va fer mal sobretot a l'entorn del Lleida Club de Futbol. Un entorn que veu com el seu equip no guanya des de fa setmanes i que ha sortit de les posicions de play-off després de moltes setmanes instal·lat a dins. Una sensació externa que es contraposa a la que transmet el vestidor a nivell intern. Just després de l'1-0 contra l'Espanyol B, l'entrenador Marc García deixava clar que la tranquil·litat ha de seguir sent la protagonista.
Ja tota la temporada, que nosaltres som conscients del moment que estem atravessant i que ho he repetit una i mil vegades i ho torno a repetir. Nosaltres anem a fer-nos forts a partir d'aquest moment i estic segur que tot això ens farà més forts a tots i que millorarem a partir d'ací, que tot això ens servirà per a millorar. Entenc el cabreig i el disgust de certa gent, però nosaltres estem més forts que mai, més tranquils que mai i més segurs que mai de que este any a Lleida anem a fer un any que valdrà molt la pena.
A tot això, hi ha una plantilla carregada de baixes a Lleida de jugar aquest dimecres, que és una nova eliminatòria de Copa Catalunya. Serà el camp d'esports contra el Sabadell a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. I a la tercera federació, ho explicàvem ahir, el Reus Redis tancarà l'any com a líder del grup 5, passi el que passi en l'última jornada del 2024, d'aquest proper cap de setmana. Els reusencs van aprofitar l'empat del Manresa a casa contra el Peralada. De fet, el Manresa podria haver perdut el partit, de no ser pel porter Òscar Pulido, que va aturar un penal al minut 90. Ràdio Sallent, Jordi Gibert.
Els manresans van dominar la major part del partit i van generar més ocasions per endur-se els 3 punts. De fet, la sensació en els primers minuts de joc podia fer pensar a l'afició local que ahir era un dia per no patir, sobretot després que Eloi Gilà obrís la llauna rematant a plaer una bona jugada combinativa del seu equip. Tot i dominar en joc, es va arribar amb un sol gol local al descans i a la represa un gol en pròpia porteria de Reche igualava el partit pels empordanesos. El Manresa va reaccionar a aquest contratemps i al minut 60 Tom Diawara tornava a avançar de nou als vegencs en el marcador després d'una altra jugada col·lectiva. El Peralada no va abaixar els braços i a 9 minuts pel final empatava amb una centrada rematada per Noradin. Des d'aleshores el Manresa va quedar desdibuixat sobre el camp i el partit acabava amb un penal en contra al minut 90. Però quan l'equip més ho necessitava, apareix el capità Òscar Pulido i atura el penal per salvar un punt a l'equip de Miquel Azparren. L'entrenador del centre d'esports Manresa explicava a l'acabar el partit que no estava satisfet amb el resultat.
A ver, no estamos contentos y esa es la sensación que tenemos. Y yo creo que a mí no me va a esconder que Pulido con una grandísima parada en un penalti los minutos finales tengamos la sensación de que podíamos haber perdido. Existe, pero yo no soy contento con el empate. El equipo creo que tampoco lo está.
Tot i l'empat a Marc, el Manresa es manté a la segona posició del grup 5 de tercera federació.
Gràcies, Jordi. I ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat ha estat el de Pablo Franco, del Castelldefels de la Lliga Elite, que s'ha endut el 29% dels vots en una votació molt renyida, imposant-se les dianes de Marcel Bellido del Vic, també d'aquesta Lliga Elite, d'Albert García, de l'Europa B, de Tercera Federació Masculina, i de Jordi Aumatell, de l'Escó, de Primera Catalana. Podeu recuperar tots els gols a l'enquesta del nostre compte d'X, @esports en xarxa, on cada dilluns podeu també votar el que us sembli millor. Parlem ara de bàsquet. El Barça té una nova oportunitat avui de començar a revertir la mala situació de l'equip, que ha perdut 5 dels últims 7 partits i es troba ja en posicions complicades, tant a l'ACB, on és 8è i ha d'assegurar-se la plaça a la Copa, com a l'Eurolliga, on ara mateix és fora dels play-offs. Per això això no s'atura i els blaugranes afronten de nou setmana doble cita europea. Avui reben el Fenerbahçe, equip dirigit per Saruna Jasikevičius, que torna al Palau només 4 dies després del retorn de Mirotić. El conjunt turc tampoc no arriba bé, amb 3 de les 5 derrotes que ha patit en Eurolliga encaixades en els últims 4 partits. A la classificació, això sí, l'equip de Saras ocupa les posicions capdavanteres. És 5è amb 10 victòries. Escoltem el tècnic ex-blaugrana, ara el Fenerbahçe, en declaracions a TV3, acabat d'aterrar ahir a l'aeroport de Barcelona.
Bueno, un Barça bueno, ¿no? Como siempre, igual está un poco mal momento, pero yo creo que este equipo tiene pues muchos jugadores experimentados con mucho carácter y bueno, lo que estoy pensando más en nosotros porque tampoco estamos en buen momento. No llegamos bien, está claro. Hay muchas razones por qué no estamos llegando bien, pero ya es diciembre, hay que recuperar jugadores, recuperar juego. Bueno, como todo el mundo queremos jugar mejor.
Aquest vespre a 8:45, aquest Barça-Fenerbahçe al Palau. Divendres els blaugranes jugaran contra la Virtus a Bolonya en la 17a jornada d'Eurolliga masculina. I també avui té cita europea el Baxi Manresa, que juga a la primera plaça del grup amb la visita del nou congost del Dertona italià, just després d'encaixar dissabte passat la primera derrota del curs a casa contra l'Andorra. L'equip dirigit per Diego Campo afronta el repte d'haver de guanyar de 17 punts com a mínim per ser primers. I encara en bàsquet, ahir a la tarda el Bàsquet Girona va presentar Moncho Fernández, que arriba amb l'objectiu de treure l'equip de la part baixa de la classificació a la Lliga CB. Girona FM, Pau Villafañe.
El tècnic gallec ha firmat un contracte multianual amb el club de Marc Gasol pensant en el projecte a llarg termini. Fernández tindrà el gran repte de buscar la salvació d'un equip que està enfonsat com a cuer de l'ACB amb 9 derrotes i 2 victòries. Moncho va reconèixer que la salvació no serà fàcil, però també va insistir que els terminis no són els 3 partits que venen a fora, i és que el Bàsquet Girona farà els 3 desplaçaments seguits davant el Rio Breogán, el Casademont Saragossa i el Lleida, i després rebrà el Barça Fontejau. Si no, fer-ho ara mateix el millor possible simple partida ja.
El objetivo es ser mejores, salir de una situación complicada a nivel clasificatorio, lógicamente, e intentar mejorarla. Y la forma de intentar mejorarla, como te digo, es lo inmediato. Lo inmediato es entrar mañana y entrar pasado y entrar pasado. No conozco otra receta, todo lo que sea mirar a futuro. En deporte profesional yo creo que es un error. Sí, lógicamente tenemos unos objetivos a largo plazo, pero mis objetivos o nuestros objetivos deben ser en el cortísimo plazo.
En aquest sentit, no va descartar l'arribada de nous fitxatges per ajudar a fer un salt de qualitat que li falta a l'equip, mentre que l'staff no variarà.
En futbol sala, el Club Esportiu Rubí, la Inco Rubí, únic representant català encara viu a la Copa de la Reina, disputa aquest vespre l'eliminatòria de vuitens de final, una ronda que juga a partit únic i que les rubinenques disputaran també contra un rival de primera divisió, el Castro Gallec, fora de casa, a domicili. Per parlar, no tenim al telèfon a l'entrenador de la Inco Rubí, David Parrilla. David, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, com està l'equip, sobretot, i com afronteu aquesta Copa de la Reina? No sé quin és l'objectiu en aquesta competició, també pel fet també d'arribar a vuitens.
Sí, mira, ara amb el format actual de la Copa de la Reina es jugarà una fase final una vegada qui superi aquesta eliminatòria, si és Castro o és nosaltres, i el nostre objectiu és guanyar avui aquí. Al final, una vegada ja hem arribat a aquesta eliminatòria amb aquesta oportunitat d'estar un partit de jugar una fase final, pues arribem aquí a Terres Gallegues amb la intenció de passar a l'eliminatòria, tant que sí.
Sobre el rival, aquest Castro, és veritat que va ser a casa la Llana, però és un equip que ja heu guanyat aquesta temporada. No sé quin partit esperes, si pot ser similar al de la Lliga, amb pocs gols, o tenint en compte que és competició diferent, és l'eliminatòria a partit únic, o l'esperes diferent?
Jo crec que una eliminatòria de la Copa de la Reina és un context de partit molt diferent, perquè sabem que el que no guanyi es queda fora de la competició. Aleshores, jo crec que amb dues parts pues, haurem d'arriscar una mica més del que vam arriscar al partit de Lliga, perquè al final tots dos podem passar a l'eliminatòria. Però sí que és veritat que m'espero un Castro molt fort, perquè al final crec que jugant a casa s'han de fer molt, molt fort, i al final nosaltres pues, hem d'intentar estar molt bé al nostre partit. No sé si amb un patró de partit com ens vam trobar a la Llana al partit de Lliga, o el partit en context ens portarà a un estil diferent, però al final crec que el context no s'assemblarà gaire perquè no té res a veure la Copa de la Reina amb la Lliga.
Justament, un dels factors claus és que jugueu fora de casa, en aquest cas. Evidentment, us feu molt més fortes a la llana. No sé també com valores aquest factor pista desfavorable, en aquest cas.
Bueno, és evident que no ens beneficia jugar fora de casa. Al final, logísticament, venir a Galícia a jugar en dimarts pues, implica un desgast mental que m'ha agafat un vol a les 6 del matí. Aleshores, bueno, no ens beneficia el factor pista, és evident, però sí que és veritat que bueno, que és el sorteig, és el que ens podia passar. Són les dues eliminatòries fora de casa que hem jugat fins ara. Aleshores, bueno, hem d'intentar passar l'eliminatòria, sigui a la llana o sigui fora.
Ja vau passar, evidentment, la dels setzens, ara toca vuitens. Més enllà d'aquesta eliminatòria, com creus que pot afectar aquesta competició, passi el que passi en aquest partit d'avui, a la Lliga, on esteu en aquesta lluita per evitar el descens en el retorn a primera?
Bueno, si, jo crec que si és un resultat positiu aquí, ens traiem una mica aquesta pressió, ens traiem una mica pues, que l'equip està bé. Jo crec que estem en una constant millora, que els resultats ho estan demostrant, però sí que és veritat que anímicament seria molt important per l'equip guanyar avui. Que podem guanyar aquí i entrar a la fase final de Copa de la Reina, fantàstic, que no. Dissabte tenim una nova oportunitat a la Lliga per puntuar.
I justament per acabar, ja que m'ho has posat així, deixem preguntar-te precisament per la Lliga i pel proper partit. L'últim de l'any, el primer duel català de l'any contra les Corts. Sé que evidentment esteu centrades en Castro i en aquesta eliminatòria de Copa, però quin partit esperes a les Corts també?
Bueno, jo crec que amb el partit de les Corts és un partit pues, en un context diferent del que juguem avui, però sí que també és un partit molt especial. Jo per la part que em toca com a amant del futbol sala, que de dir del futbol sala femení en aquest cas, fa molts anys que no tenim un derbi català, un partit de primera divisió amb dos catalans, i la veritat és que ho afrontem amb una il·lusió tremenda, sobretot per aquest context de poder ser un dels equips protagonistes del derbi català. A partir d'aquí, m'espero les Corts pues, com un rival molt fort, un equip ja amb una experiència dins la categoria, però sí que el Rubí té les seves virtuts i el Rubí segur que podrem fer-li mal amb les nostres eines. A partir d'aquí, pues, a gaudir molt, molt del partit, perquè ja et dic, els punts, i tant, que són molt, molt importants, però sí que és important per tots nosaltres també tornar a tenir un derbi català i poder ser part d'això.
Doncs efectivament, aquest dissabte a les 4 serà aquest Mamut Les Corts la Inco Rubí. Abans, però, aquest mateix vespre, les rubinenques que buscaran una plaça als quarts de final. Aquesta fase final de la Copa de la Reina de Futbol Sala ho faran a Castro, a Galícia, en aquesta eliminatòria partit únic a partir de 8:45 del vespre. N'hem parlat amb el seu entrenador, David Parrella. David, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort tant per la Copa com per tota la temporada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per seguir el nostre dia, fer-nos ressò, i esperem que quan tornem a parlar sigui perquè estem a la fase final de Copa de la Reina. Una abraçada.
I parlem per acabar d'hoquei patins. Avui es juguen dos partits pendents de la desena jornada d'hoquei Lliga femenina en presència catalana. A les 8 del vespre el Cerdanyola visita la complicada pista del Fraga, el quart classificat, i mitja hora més tard el Vilastan a jugar a la del Benviure, amb l'opció de col·locar-se líders, co-líders, de fet, amb el Palau i el Telecable. I a l'hoquei Lliga masculina avui s'acaba de disputar la 11a jornada, després dels dos partits jugats diumenge, a 8:45 Calafell-Sant Just, dos equips de mitja taula ara mateix, separats per només 3 punts. Ràdio Bellvei, Godere, Antoni Cancino.
El parlem Calafell, de l'hoquei Lliga masculina. Colina afronta avui a 8:45 del vespre el darrer partit de l'any 2024 davant el Synergy Renovables de Sant Just. El conjunt del Baix Penedès arriba amb una mala dinàmica de resultats, 5 derrotes i un empat, que fan que el partit sigui molt important pels interessos del conjunt dirigit per Guillem Cabestany. L'entrenador local comenta que el millor que els hi pot passar després d'una ratxa tan negativa és jugar el més aviat possible.
La millor manera d'intentar netejar aquestes sensacions és tenir un partit el més aviat possible. Poc temps per recuperar i per preparar el partit, però ara mateix crec que és la millor opció de fer un pas endavant, jugant.
Una victòria del conjunt de Calafell faria allunyar a l'equip del Baix Penedès a 6 punts del rival d'avui.
Gràcies, Toni. I a les 9, 4 enfrontaments. També avui destaca el Reus-Lleida, tercer contra quart. També avui juga el líder, el Barça, que visita la pista d'un Caldes, que vol ser el primer en treure algun punt del conjunt blaugrana a l'hoquei Lliga. Els blaugranes, això sí, que volen refer-se de la derrota de la Champions la setmana passada, on a competició europea, on sí que hi han perdut punts. Escoltem el tècnic del Barça, David Cáceres.
Sabem que Caldes és una pista que normalment al Barça li costa. És un equip que porta anys junts, jugant junts, jugant molt bé a hoquei. A la del Camp Dami ja fa molts anys que els entrena i vols que no estan molt acoplats, i la veritat que és una pista difícil. Sobretot millorar la Champions, que és la signatura pendent que estem tenint aquest any, que no estem acabant de fer bons resultats, i a la Lliga seguir amb la bona línia que portàvem, seguir treballant, que penso que estem fent bé les coses, però, com diem, apretar una mica més a la Champions i intentar acabar el 2024 amb una victòria a Caldes.
A les 9 aquest Caldes-Barça, i també avui a la mateixa hora a les 9 es disputaran el Voltregà, el Coi i el Noia Igualada. Ràdio Sense Dormir, Eli Jiménez.
Després de l'empat de dissabte amb l'Alcoi en el partit ajornat de la setena jornada de l'Hockey Lliga, el Noia torna avui a la competició per disputar l'última jornada oficial d'aquest 2024. Serà avui a les 9 del vespre, rebent la visita de l'Igualada. Un conjunt que arriba amb la moral molt alta després d'eliminar dissabte el Calafell de la Europe Cup, aconseguint el passi als quarts de final. Amb dos equips enxufats en competició europea, el d'avui es preveu un xoc apassionant, amb dos conjunts que buscaran la victòria per segellar, com abans millor, el bitllet per a la propera edició de la Copa del Rei. Un punt és el que separa a Igualada i Noia, que ocupen la sisena i la vuitena plaça d'una taula molt apretada i que continuarà fent-ho en aquest final de la primera volta. El tècnic roig i negre, Carlos Cortijo, parla d'aquest somni de la Copa i del bitllet.
Todo el mundo, yo creo, tiene la cabeza el tema de la clasificación para la Copa. Vamos a intentarlo. Estoy seguro que el equipo lo va a conseguir, estamos preparados para conseguirlo. Pero bueno, al final es deporte y hay pues empatar, ganar o perder. Y bueno, lo intentamos y trabajamos para conseguir ganar, pero no siempre se puede porque también juegas contra un rival que hace las cosas bien.
Amb aquest panorama, el partit d'avui a les 9 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu entre Noia i Igualada es torna molt més interessant i apuja el taló d'una setmana en la qual els sadorninencs jugaran divendres la quarta edició del torneig solidari Serveis Mèdics Penedès a Calafell i l'endemà dissabte l'homenatge a Pedro Gil amb el partit a l'Ateneu entre el Noia i la selecció espanyola.
Gràcies, Eli, i ja tenim millor gol de la jornada del també en hoquei patins. El més votat també en aquesta jornada de cap de setmana ha estat el de Roger Martí del Vilafranca, que s'ha endut el 63% dels vots, superant les dianes de Laura Puigueta i Aina Florenza, tots els dos del Palau de l'Hockey Lliga Femenina, i de Guillem Velarte del Mataró a l'Hockey Lliga Masculina. Ja sabeu que, com en el cas del futbol, podeu recuperar els gols i l'enquesta al nostre compte dix@esportsenxarxa. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimecres, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Mental stimulation, sprinkle with a little bit of sex appeal, and it's a moment.
El millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes, el regal està cantat. Troba'l a triateatre.cat.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Viu el Nadal amb nosaltres. Cugat Mèdia.
On dit qu'au de la mer, là-bas, sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs,
Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.